Què? Som-hi.
Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general. Camins del Pla i la Muntanya, el darrer dilluns de cada mes, a les 8 del vespre.
Benvinguts, oients de Ràdio Balaguer, a Camins del Pla i la Muntanya, el programa del Centre Excursionista de Balaguer. Hem tornat de la Setmana de Passió i de Sant Jordi. S'han complert, 2 mesos de guerra a Ucraïna i no està clar que la guerra acabi aviat, ni com acabarà. Vivim en un món complex, imprevisible, extremadament polaritzat. Només fa falta veure les eleccions franceses. Els geners de l'apocalipsi cavalquen desafermats i molta gent, especialment joves, el nostre futur, no té esperança d'un futur millor. Es diu que és l'amor el que mou muntanyes i fa possible l'impossible. Cada any, al mes d'abril, a Camins hem parlat de llibres, de ressenyes, d'excursionisme i dels seus autors. Aquest any hem decidit canviar l'enfoc i dedicar-lo a la literatura de muntanya i de viatges. A la literatura que centra més en la descripció de la natura que no pas a la ruta en si. Per aquesta raó hem buscat la col·laboració amb la Biblioteca Municipal Margarida Fontferrat per aquest programa i també entrevistarem el Miquel Illa, president de l'Associació del Llibre de Muntanya. Però abans, com sempre, farem un repàs a les activitats del Centre Excursionista d'aquest mes d'abril.
El mes d'abril va començar el diumenge 3 amb la sortida aquí pròxima al bosc de la Torre Nogués i la serra de Castelló de Farfanya, una excursió de 9 quilòmetres i 100 metres de desnivell.
El diumenge 10 va haver una sortida d'alta muntanya al Pico Vacías de 2.660 metres al Pirineu Aragonès, d'uns 14 quilòmetres i 1.150 metres de desnivell, amb grampons i piolet, i la possibilitat que es va donar de pernoctar al refugi de la Casa de Pedra, a Banyos de Panticosa.
Finalment, ahir diumenge 24, es va fer la ruta dels 4 aixoplucs i jaciment arqueològic del Tossal del Moro, a Castellserà, una excursió de 7 quilòmetres i uns 200 metres de desnivell.
Camins del Pla i la Muntanya.
Jo que ja et feia un ext com una casa de pagès i ara tot el que fas em fa viure. I afegeixo noves rutes buscant-te pel Google Maps, aviam si algun fin de et deixa robar. He omplert les copes de vi amb estalvis d'aquest mes per trucar-te a la nit i passejar.
En aquest programa d'abril hem volgut convidar a la Biblioteca Margarida de Montferrat, i per això és amb nosaltres l'Eva Font. Des de fa uns quants anys, mensualment, la Biblioteca Margarida de Montferrat realitza un programa de ràdio que es diu Va de Llibres, i per parlar de la Biblioteca de Llibres de Muntanya i de Llibres de Muntanya, doncs l'hem portat avui aquí. Benvinguda, Eva.
Hola, Josep Maria, moltes gràcies per haver-nos convidat al teu programa.
Encantat de tenir-te. Primer de tot, potser que ens diguis quants anys fa que feu aquest programa de ràdio, que es diu Va de Llibres.
Doncs mira, justament enguany fa els 10 anys, aquesta passada diada de Sant Jordi, hem celebrat un programa especial de Sant Jordi, però també de celebració del 10è aniversari del Va de Llibres, o sigui que molt contentes.
Felicitats per l'aniversari.
Gràcies.
La primera cosa, aquí al nostre programa hem parlat cada any, quan arriba Sant Jordi, doncs hem parlat una mica de llibres, i a vegades hem portat escriptors, i hem parlat també de llibres de muntanya, però en la vessant de rutes, de sortides, i aquest any hem pogut donar-li una mica de diferent, i hem pogut parlar doncs, de llibres de muntanya, en el sentit de no de rutes en si, sinó pues això, de que tingui la muntanya com a protagonista. Quines recomanacions ens faries?
Mira, us porto quatre recomanacions, concretament tres novel·les i un còmic que tenen com el paisatge o estan ambientades a la muntanya. No són novetats, són el que podríem anomenar llibres de fons, però que crec que és interessant recuperar-los i comentar-los. Mira, el primer es titula Un noi de la casa de la muntanya, que és d'un escriptor que es diu John Boyne, que segur que coneixeràs perquè és l'escriptor que de la novel·la El noi del pijama de ratlles. Però avui us vull recomanar aquesta altra, que és El noi de la casa de la muntanya, que es va publicar l'any 2016 a Empúries. I bé, doncs el protagonista d'aquesta novel·la és el Pierrot, que és un nen que es queda orfe i es veu obligat a deixar la seva casa de París i començar una nova vida amb la seva tieta Beatrix, que fa de minyona una casa d'una gent acomodada al cim dels Alps bavaresos a Alemanya. No és una època normal aquesta ambientada a la novel·la, perquè és l'any 1935 i la Segona Guerra Mundial doncs, està a punt d'esclatar. I la veritat és que tampoc aquesta casa dels Alps és una casa normal, ja que és la residència de descans de l'Adolf Hitler. Per tant, el Pierrot serà acollit i tutelat d'alguna manera per Hitler, que llançarà a un nou món que cada vegada doncs, serà més perillós i que li resultarà una mica difícil d'escapar-se perquè és un món ple de terror, de secrets, de traïcions. Crec que és una lectura amena i que pot agradar als oients. D'Alemanya et proposo viatjar cap a Itàlia, si et sembla bé, i és amb la novel·la Les vuit muntanyes de l'escriptor Paolo Cognetti. Les vuit muntanyes va ser publicada per l'editorial Navona l'any 2018 i podríem dir que és una oda a tots els amants de la muntanya, ja que la muntanya esdevé l'element vertebrador de tota aquesta història. Els protagonistes són dos amics, en Pietro i en Bruno, però que s'han de separar i durant aquest temps de separació la novel·la ens planteja al lector una pregunta, no? Un dilema, podríem dir, no? Qui dels dos ara ha après més de la vida? El que ha recorregut totes les muntanyes del món o el que només ha pujat al cim més alt? Crec que és una novel·la que planteja una profunda reflexió sobre l'amistat, la solitud, les aspiracions i les expectatives vitals. I bé, és un viatge que ens parla doncs, d'això, de la necessitat d'escapar-se a la natura i en recerca una mica de la identitat pròpia, no? I va ser un fenomen editorial l'any 2018 a Europa, per tant, em sembla molt interessant també recuperar la seva lectura. I la tercera novel·la que us vull recomanar és Les dones sàvies de la muntanya, que és d'en David Martí, un escriptor català, editada per Edicions 62 l'any 2014. I en aquesta ocasió ens traslladem a mitjan segle XIX i a la vall de la Vansa i de Tuixent, a l'Alt Urgell. I en aquest paisatge doncs, s'explica la història d'un gran nombre de dones de cases més pobres del poble que van protagonitzar una aventura doncs, força prodigiosa. Aquestes dones les podem considerar valentes i intrèpides perquè van decidir emprendre un llarg viatge cap a Catalunya, cap a terres catalanes remotes de la muntanya que elles habitaven, carregades de plantes remeieres i altres productes naturals per vendre, no? I d'aquesta manera doncs, guanyar-se un sobresou. Se les coneixia com les trementinaires i van ser doncs, molt conegudes i molt populars. I aquest és el punt d'arrencada d'aquesta novel·la i coneixem doncs, les seves esperances, les seves pors, les seves dificultats a l'hora d'emprendre aquest viatge de la muntanya doncs, cap a la plana, diríem. I per últim, si et sembla bé, et proposo un còmic o una novel·la gràfica que es titula El llop, que és del francès Jean-Marc Rochet i que és un còmic altament recomanable. És una història que ens trasllada al vell mig de les muntanyes i de les valls al Parc Nacional de Secrens. I el protagonista és en Gaspar, que és un pastor que es dedica en cos i ànima al seu ramat, juntament amb el seu gos, que es diu Max. I el Gaspar viu tot l'any a la muntanya acompanyat dels seus animals. I en aquest entorn magnífic s'explica doncs, la lluita eterna entre l'home i el llop. I de veritat que és una lectura que no us podeu perdre i un còmic magnífic.
Moltes gràcies. Una cosa, a la biblioteca teniu una secció de llibres de muntanya...
organitzada. Sí. Sí, tenim una secció de llibres de muntanya de rutes a peu. Estan dividides segons el lloc, Catalunya, Pirineus, Terres de Lleida. I després també hi ha rutes amb BTT, llibres sobre escalada. I després hi ha la secció del que serien les guies de viatges.
Mm-hmm. Interessant. Una cosa, s'ha vist alguna evolució en el que són els llibres de muntanya? Tant els llibres de muntanya com els que ens has dit, com els guies, potser, o sempre han estat igual?
Bé, les guies de muntanya, les editorials potser més conegudes que editen aquí a Catalunya, crec que més o menys han seguit la mateixa línia, no? Que són els itineraris amb totes les recomanacions que es fan, que segurament vosaltres en sabeu més que no pas jo, i després doncs, els mapes, que normalment acompanyen en algunes ocasions amb mapes. Mm-hmm. Sí, bueno, són edicions més aviat pràctiques, no? Perquè entenc que són llibres que un se posa a la motxilla o a la bossa per anar a fer l'excursió, no? No són edicions especialment belles o boniques, són, és a dir, no són lletges tampoc, entén-me, però són pràctiques, no? Llibres pràctics, manuals. També vull recordar, si em permet, Josep Maria, que encara que nosaltres no tinguem un llibre, doncs hi ha la possibilitat de poder-lo demanar a una altra biblioteca. Per tant, si algun dels oients vol una determinada guia o un llibre on hi hagi un determinat recorregut, el podem aconseguir, encara que nosaltres no el tinguem.
Aquests llibres que ens has recomanat, els tres llibres que ens has recomanat i el còmic, el podrien trobar a la biblioteca
sí,
o el podrien demanar?
Sí, sí, aquests estan a la biblioteca de Balaguer. Mm. Aquests estan, formen part del nostre fons. Però vull dir que també és interessant de ressaltar-ho perquè al final som una xarxa de biblioteques públiques, per tant els usuaris poden fer ús del fons de la Biblioteca de Balaguer, però de tota la resta de biblioteques de Catalunya. O sigui que això es multiplica les possibilitats fins a l'infinit.
Exacte, totes les biblioteques que hi hagi a Catalunya. Eva, una cosa diferent que també pensem fer aquest programa, que no hem fet mai, és llegir alguns poemes de vinculats a la muntanya, perquè hem parlat de llibres de literatura, entre cometes, de prosa, però també s'ha escrit en poesia, s'ha fet poemes de muntanya. I ens agradaria que poguessis llegir-nos algun poema.
Bé, intentaré fer-ho, però no sé si em sortirà molt bé, però ho intentaré. T'havia pensat en les muntanyes del Joan Maragall, no sé què et sembla.
Molt bé, molt bé.
Sí, ho intento?
Sí, sí, pots intentar-ho.
A l'hora que el sol se pon, bevent el raig de la font, he assaborit els secrets de la terra misteriosa. Part de dins de la canal he vist l'aigua virginal venir del fosc naixement a regalar-me la boca i m'entrava pitent dins i amb els seus clars regalims penetrava a mi en sems una saviesa dolça. Quan m'he adreçat i he mirat, la muntanya, el bosc i el prat me semblaven altrament. Tot semblava una altra cosa. Al damunt del vell morí començava a resplendir pels celatges carminencs el blanc quart de lluna nova. Tot semblava un món en flor i l'ànima n'era jo. Jo, l'ànima flairosa de la prada, que es deleia en florir i sedallada. Jo, l'ànima pacífica del ramat esquellejant pel bac, mig amagat. Jo, l'ànima del bosc, que fa remor com el mar, que és tan lluny en l'horitzó. I l'ànima del saule, jo era encara, que dona a tota font son ombra clara. Jo, de la timba, l'ànima profunda on la boira s'aixeca i es deixonda. I l'ànima inquieta del torrent que crida en la cascada resplendent. Jo era l'ànima blava de l'estany que guaita el viatger, amb ull estrany. Jo l'ànima del vent que tot mou i la humil de la flor quan se desclou. Jo era l'altitud de la carena. Els núvols m'estimaven llargament i al llarg amor de l'ennuvolament congriaves mon ànima serena. Sentia la delícia de les fonts, naixem en Montsí, regal de les congestes i en l'àmplia quietud dels horitzons i sentia el repòs de les tempestes. I quan el cel s'obria al meu entorn i reia el sol en ma verdosa plana, les gens, al lluny, restaven tot el jorn contemplant ma bellesa sobirana. Però jo, tota plena de l'anhel agitador del mar i les muntanyes, fortament m'adreçava per dur al cel tot lo de mos costats i més entranyes. Alhora que el sol se pon, bevent al raig de la font, he assaborit els secrets de la terra misteriosa.
Molt bonic, molt poètic, també de la manera.
Doncs aquí deixem aquestes muntanyes d'en Joan Maragall.
Moltes gràcies. I a reveure.
Ha estat un plaer. Ha estat un plaer. Moltes gràcies.
Camins del Pla i la Muntanya.
L'any passat, el 4, 5 i 6 de novembre, es va celebrar la Fira del Llibre de Muntanya de Collsacabra i va celebrar la seva 15a edició, una fira especialitzada en temes de muntanya i lleure a la natura, però la qual també s'implica el món cultural català. Per conèixer més detalls d'aquesta fira, de l'Associació del Llibre de Muntanya, ens acompanya el Miquel Illa, president de l'Associació del Llibre de Muntanya. Benvingut, Miquel.
Hola, benvingut.
Ens pot explicar com va néixer una miqueta l'Associació del Llibre de Muntanya?
Sí, val. L'Associació del Llibre de Muntanya és una associació sense ànim de lucre que els fins d'aquesta associació són la divulgació i promoció de llibres, revistes, mapes i guies d'alpinisme i d'escalada, també de l'esquí, i de tot el que fa referència, doncs, a, bàsicament, al llibre de muntanya. És una associació que organitza bàsicament dues coses o tres coses. Primer, organitza cada any la Fira del Llibre de Muntanya, que, com heu dit, se celebra quan arriba el fred, després de Tots Sants, el primer cap de setmana de novembre. Després convoca també cada any un premi editorial i també col·labora amb el que, si voleu, en podem parlar, el Corpus Bibliogràfic Excursionista Català. Potser són les tres funcions més importants de l'Associació Cultural del Llibre de Muntanya.
Si li sembla, comencem pel Corpus Bibliogràfic del Llibre Català. Ens pot explicar una miqueta què és i de quina manera hi col·labora l'associació?
Sí, mira, el Corpus Bibliogràfic del Llibre en Català exactament és Corpus Bibliogràfic Excursionista Català. És un corpus que té com a objectiu aplegar les publicacions que l'excursionisme ha generat des dels seus orígens fins a l'actualitat. Totes aquestes publicacions, la idea és posar-les a l'abast de tothom, amb suport informàtic, webs, internet i físic, biblioteques especialitzades, que pugui ser actualitzada sempre i també completada de manera àgil. El que porta aquest corpus bibliogràfic és en Joan Escaler, que és un germà de La Salle i és un home, doncs, que ara es presenta a aquest Sant Jordi un llibre molt interessant sobre forats naturals, el que nosaltres en diem roques foradades, i el lloc físic on està ubicat aquest corpus bibliogràfic és en el col·legi de Gràcia dels Salesians.
I ara, potser parlant una miqueta més de la Fira del Llibre de Muntanya, ens podria explicar una miqueta com van ser els seus inicis i com va començar?
Ui, la Fira de Muntanya, o la Fira del Llibre de Muntanya, perquè en realitat, vosaltres ho heu dit molt bé, la fira que fem cada any pel novembre no és una fira, sinó que són dues fires que s'han agermanat i que funcionen conjuntes. Una és la Fira de Muntanya, que té 40 anys d'antiguitat. Va començar aquí a Vic, als anys 80, i l'any passat vam celebrar el 40 aniversari. I l'altra és la Fira del Llibre de Muntanya. La Fira del Llibre de Muntanya va començar fa 20 anys i és una fira que va començar, en principi es deia Fira de Llibre de Muntanya de Collsacabra. Va començar, era una fira molt bonica, perquè es feia cada any en un poble diferent dels quatre pobles de Collsacabra: Tavertet, Rupit, Cantoni Gros i l'Esquirol. Aquesta fira es va fer d'aquesta manera, molt maco, perquè, com us dic, era llibre de muntanya amb un escenari, doncs, de muntanya, i això va funcionar fins al 2013. A partir del 2013, com passa moltes vegades, els ajuntaments van tenir problemes d'organització de la fira i després, doncs, nosaltres ens vam posar en contacte amb l'Ajuntament de Vic i vam fusionar el que és la Fira de la Muntanya amb la Fira del Llibre de Muntanya. I ha estat una fusió molt, molt maca, perquè per un cantó tenim llibres de muntanya, per un cantó tenim premis editorials i per l'altre cantó, doncs, tenim tot una fira de material de muntanya i, a més, que aquest és l'origen poder de tot, material de segona mà, perquè no podem oblidar que els inicis de la fira de la muntanya va ser poder oferir material de muntanya de segona mà, com esquís, botes, sabades de muntanya, a la gent que, per exemple, a la canalla s'han fet grans, els esquís ja no els hi van bé, doncs solució, vendre els esquís i que un altre que té fills els pugui comprar. Això és una atracció molt forta i molta gent acudeix a la fira per comprar material de muntanya. Sí, sí.
Per qui no hi hagi estat mai, a la Fira del Llibre de Muntanya de Collsacabra o a la Fira del Llibre de Muntanya, en el marc de la Fira de Muntanya que es fa a Vic, què hi podem trobar? Quin és el programa d'activitats? Què s'hi fa?
Bueno, parles de la Fira del Llibre?
Sí, correcte, de la Fira del Llibre.
Perquè hi ha la Fira de la Muntanya i la Fira del Llibre de Muntanya.
De la Fira del Llibre.
A la Fira del Llibre, que bueno, jo sóc el president de l'Associació Cultural del Llibre de Muntanya, que és l'entitat que organitza la Fira. Doncs, bueno, bàsicament, hi ha estants de llibres, hi ha llibreries, llibreters, tot el que està relacionat amb material de muntanya, amb llibres de muntanya. Després, doncs, bàsicament, esclar, cada any presentem llibres nous, sempre tenim algun convidat important. Per exemple, aquest any vam convidar a l'Àlex Xicón, que presentava el seu llibre. Procurem que l'alpinista convidat sigui al mateix temps un home que ha escrit o que ha publicat un llibre, i bueno, això, presentacions de llibres, venda de llibres. També tenim un estant que en diem el racó del col·leccionista, on la mateixa associació ven llibres de muntanya vells. Sabeu que dins de l'excursionisme hi ha molta afició al col·leccionisme, i bueno, aquest estant funciona. Cada any, doncs, tenim molta gent que ve a comprar, doncs, mapes, guies, literatura de muntanya, doncs, que ja no, ja està descatalogada i que forma part ja del col·leccionisme.
Ara mateix parlava de mapes, parlava de guies. La trajectòria de la Fira del Llibre de Muntanya, durant aquests 15 anys, hi ha hagut molts canvis al món i la manera com coneixem i com ens aproximem a la muntanya i l'excursionisme. Hi ha hagut la popularització dels mòbils, GPS, que també estan extrets cada cop més, Wikilogs i altres eines que ha facilitat internet. Com creu que afecten aquestes eines a l'època dels llibres de muntanya en paper, si s'ha acabat aquesta època?
No, amb això hi ha preocupació. Molta gent, ja sabem ara, en lloc de comprar mapes, mira les rutes a través del mòbil. És molt difícil, ja ho sabem, lluitar contra el món digital. Però nosaltres ho fem. Precisament per això, per aquest motiu, fem la fira. Perquè nosaltres volem defensar el paper. Volem que el món digital no se'l mengi. Ens agrada el paper, ens agrada tocar, remenar-lo, ens agrada la lletra escrita en el paper. Les editorials que fan els mapes se'n ressenten. A més, jo no sóc pas un expert, però les cases que fan les editorials que publiquen llibres de muntanya diu que abans, perquè surtin al món digital, abans algú ha tingut de fer el mapa. I aquest és una lluita que tenim. I bueno, per això és un dels motius pels quals organitzem la Fira de Muntanya, per conservar les publicacions en paper, perquè si no s'acabarà, doncs, que no hi haurà mapes ni hi haurà guies, tot estarà a dins del mòbil, que és el que està passant. És la nostra lluita de cada dia.
Realment, la Fira és un certament bastant únic al territori català. Quina valoració em faria de la trajectòria de l'entitat com a president de l'associació i de la Fira del Llibre de Muntanya d'aquests darrers anys?
Bueno, mira, nosaltres estem molt contents perquè cada any tenim més gent. L'any passat la vam fer, el 21, però el 20 no la vam poder celebrar. Hem estat un any sense celebrar-la per la pandèmia, però bé, té molt èxit. Nosaltres calculem que hi ha unes 12.000 visites, i tant els llibreters com les editorials estan molt contents. Tenim gent, ja et dic, aporta gent, el material, la fira del material vell de muntanya, aporta gent el que és la fira de la muntanya, novetats en quant a material tècnic, i també llibres, aprofitem la fira per presentar llibres, aprofitem la fira per fer conferències perquè la gent puguin escoltar alpinistes d'èlit. En principi nosaltres estem molt contents i pensem que aquesta fusió de llibres i de material de muntanya és un èxit i que tenim futur.
Ara que parlava de llibres i de presentacions, no sé si ens podria fer algunes recomanacions de llibres que hagin sortit recentment o que s'hagin presentat a la Fira del Llibre de Muntanya per poder-los comprar i aquest mes que tothom està anant més a les llibreries per Sant Jordi, doncs que pugui tindre algunes referències de llibres de muntanya.
Bueno, mira, nosaltres cada any organitzem el que anomenem el Premi Editorial. I aquest premi editorial, en realitat, són 5 premis editorials. Donem el premi a Jacint Verdaguer al millor llibre publicat que versi sobre memòria, història, assaig o literatura de creació relacionada amb activitats esportives. I aquest any el llibre que es va emportar el Premi Verdaguer, que és un llibre molt recomanable, és el llibre que porta pel títol Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, que és un recull del 1920 fins al 2020. Se'n diu 100 anys caminant i guardant el país. I l'autor és en Francesc Roma, que és un escriptor que ha publicat moltes coses. Aquest és el que es va endur al Premi Verdaguer. I en quant a guies, donem un premi a Artur Osona, en aquest cas la millor guia de muntanya, i aquest any nosaltres hem premiat un títol, que és un títol, una guia molt bona, que se'n diu Esquí de muntanya indòmit. I els autors són Jaume Jubert i en Ricard Martínez. En quant al Premi Collsacabra, que és el premi que donem al millor llibre de muntanya o excursionisme en llengua no catalana, aquest any es van portar el premi, que va estar present aquí per recollir-lo i va fer una conferència, l'Àlex Xicón, que és aquest alpinista basc, que ha tret un llibre, que és un llibre, jo l'he llegit, i és molt, molt interessant, que és La muntanya desnuda. En ell relata l'Àlex Xicón la primera ascensió i invernal al Nanga Parbat. Saps que el Nanga Parbat és una muntanya que en diuen els alemans la muntanya assassina, perquè hi ha hagut moltes morts, i és una muntanya que mai s'havia pogut pujar durant l'hivern. Precisament l'Àlex Xicón va ser un dels alpinistes que ara fa 2 o 3 anys va aconseguir posar els peus en aquesta muntanya a l'hivern. És la primera ascensió invernal al Nanga Parbat. Són uns llibres d'aquests que puc recomanar perquè són nous i a més perquè s'han endut no fa pas gaire, el novembre passat, el Premi Editorial.
I potser ja amb un terme més personal, vostè personalment quin llibre en recomanaria o quin llibre és el seu preferit, el seu llibre favorit de muntanya?
Va, mira, no n'hem parlat d'això, però jo sóc un dels motius pels quals sóc president de l'Associació Cultural del Llibre de Muntanya, és perquè a més de ser alpinista, excursionista, esquiador, sóc molt aficionat, escric, he publicat 4 o 5 llibres de muntanya i a més sóc col·leccionista. Jo sóc metge cardiòleg jubilat i he convertit el meu despatx en una biblioteca privada i tinc uns 12.000 volums de llibre, de muntanya, natura, llibres d'excursionisme. És molt difícil la pregunta que em fas que jo pugui dir 4 noms o 4 títols de llibres de muntanya quan tinc una col·lecció de 12.000. Però, bueno, si vols, te'n puc dir alguns. Per exemple, un dels llibres que a mi m'ha entusiasmat i que moltes vegades el cito en els meus escrits és Les muntanyes de la mente. Un altre llibre que no pot faltar mai amb una col·lecció de muntanya, que és un llibre ja molt antic, dels anys 40, és El primero de la cuerda, és un llibre que el podem trobar amb edicions en francès, amb edicions en castellà, també s'ha publicat amb edicions en català. Llavors hi ha els llibres d'en Walter Bonatti, en fi, hi ha una quantitat de llibres de muntanya per recomanar. Però si tu me'n fas triar un, el que m'ha agradat més és un llibre relativament nou, ara no et podria dir l'any de publicació, t'apuntes el títol, és Les muntanyes de la mente. És un llibre molt interessant que podés el que jo recomano, o si en tingués que triar un, seria el que m'enduria.
Perfecte, doncs ens apuntem aquesta recomanació i com també ens apuntem totes les dades que ens ha donat sobre la fira del llibre de muntanya i esperem que els oients els hagi agradat o els hagi quedat una bona idea del que s'hi fa i moltes gràcies, Miquel, per l'atenció i per l'entrevista.
Gràcies a tots, perquè us esperem a la fira del llibre de muntanya d'aquest any. Penseu, després de Tots Sants, primer cap de setmana de novembre, doncs tots cap a Vic a la fira del llibre de muntanya. Veureu que us agradarà molt.
Perfecte, moltes gràcies, Miquel.
Molt bé.
Adéu.
Camins del Pla i la Muntanya.
Vermell, dia 23 d'abril, la llegenda s'ha explicat, però amaga moltes ombres.
D'acord, ens som conscients que arribem tard, que ja ha passat Sant Jordi, però sempre és bon moment per fer unes recomanacions literàries. En aquest cas, us presentem una llista de 8 llibres de muntanya per comprar, regalar i llegir en qualsevol època de l'any.
Corre per ser lliure, de Núria Picas. La campiona del món d'ultratrail s'ha convertit en un referent per a esportistes amants de la natura i tota mena de persones que admirin l'esforç de superació. En aquest relat en primera persona, emotiu i emocionant, narra el seu recorregut esportiu des de la seva filosofia de vida, basada en la perseverança, la mentalitat positiva i la força de voluntat per superar els obstacles. Juntament amb el llibre Ara o mai, la corredora manresana proposa una mirada compromesa i vital davant els grans reptes.
Tres nits de torb i un cap d'any, de Jordi Cruz. És un relat intens de l'episodi de torb que assolà el Pirineu de forma terrible i sobtada a cavall dels darrers dies de l'any 2000 i els primers del 2001. El vent, la neu i una baixada brusca de les temperatures provocaren la tragèdia de muntanya més important que recorda el Pirineu català. Diversos grups d'excursionistes es van veure atrapats en aquest temporal, sobretot al voltant del cim del Balandrau. D'aquesta història que va glaçar el país al canvi de mil·lenni, darrerament se n'han fet múltiples entrevistes i fins i tot un documental, Balandrau, l'infern glaçat. Però va ser Jordi Cruz qui va recordar aquell fatídic accident amb el llibre Tres nits de torb i un cap d'any. Poc després de presentar-lo, el maig del 2019, el vam entrevistar al Camins i així ens ho explicava.
Jo el que faig una miqueta és explicar doncs, la meva aventura, diguéssim, doncs, investigant què és el que va passar, com em trobo jo amb aquest episodi de torb. Explico una miqueta, efectivament, doncs, la situació meteorològica, que és el que veig amb la feina que van fer aquells... De fet, no només aquells dos nois, hi ha altres persones que han estudiat aquest episodi, perquè és un episodi molt bèstia, no?, que ha passat al Pirineu, i com, doncs, a poc vaig coneixent doncs, la història d'aquestes persones, i al final, doncs, com doncs, entrevisto al cap dels bombers voluntaris de Camprodon, el Cisco Carola, també doncs, algun dels supervivents que afortunadament doncs, vam poder superar aquesta situació. I una miqueta doncs, és això el que vaig explicar. Doncs, per una banda, doncs, aquell episodi, doncs, les persones que s'hi van trobar, doncs, què és el que els va passar, perquè un dels supervivents que vaig poder entrevistar, doncs em va explicar amb pèls i senyals doncs, tot el que els van passar. Altres grups que no van sobreviure, doncs evidentment no puc explicar-ho perquè ningú sap exactament què és el que va passar, perquè un dels objectius del llibre doncs, és intentar que no torni a passar, és a dir, és explicar-li a la gent que ja té experiència en muntanya, també la que no té, i gent jove, que clar, evidentment doncs, no se'n recorda d'aquest episodi, doncs, potser perquè gairebé no havien nascut o eren petits, doncs explicar-los que el Pirineu que està molt a prop de casa, està molt, a menys d'una hora de Balaguer, a menys de dues hores de Barcelona, està molt a prop, ara és molt fàcil arribar-hi, doncs el Pirineu realment pot fer molt de fred, pot fer molt temps.
Dia 23 d'abril, la llegenda s'ha explicat, amaga moltes ombres.
Les clares rutes del teu cos i el vent.
Muntanyes maleïdes, de Pep Coll. Després d'inacabables giragonses, costa amunt, a dreta i esquerra, arribo a les primeres roques que flanquegen el Portell pel cantó de l'Obaga. Així comença Pep Coll el seu viatge per la fantasia i l'humor dels habitants de les valls pirinenques. De les boques esdentegades dels últims vells del Pirineu, l'autor ha escoltat més de 150 històries fabuloses, esllavissades de neu i de barrancades de fang, d'homes llop i de dones patigana, de morts que tornen a l'altre món i de vius que migren cap a les ciutats. Pep Coll, nascut al Pallars Jussà, ens ofereix aquest viatge a l'antiga Arcàdia dels Pirinencs, al paradís turístic d'avui, a l'autèntic infern de les muntanyes maleïdes.
A peu per Mondeví i altres serres de Ponent, els experimentats socis del centre excursionista Antònia Ortiz i Francesc Antillac van ser guardonats amb el Premi Vèrtex per aquest recull de 23 itineraris per la serra de Mondeví i les rodalies dels pantans de Canelles i Santana. Des del Camins del Pla i la Muntanya els van voler homenatjar per aquesta fita amb una entrevista el gener de l'any passat, i així ens ho explicaven.
Bé, la serra de Mondeví està molt a prop de l'antic poble de Tragó de Noguera, tocant al riu Noguera-Ribagorçana. Llavors, l'àmbit del llibre, doncs, ve a ser com a epicentre la serra de Mondeví, però també hem volgut agafar des de la presa, des de la zona d'Ivars de Noguera, la presa de Santana i fins a prop de Montrepell. O sigui, el llibre abarca tot el que és l'espai natural dels vessants de la Noguera-Ribagorçana.
La idea neix, doncs, de la inquietud de seguir, doncs, donant a conèixer el territori. Llavors, tal com has dit tu, aquesta zona de Mondeví i altres serres al voltant de Mondeví, doncs és una zona molt desconeguda. Llavors, nosaltres és una zona que coneixem bastant perquè, doncs, hi ha una relació bastant estreta amb la zona de Tragó de Noguera. Tot és un bloc. Per una part, donar a conèixer aquest territori tan desconegut, i per una altra també hi havia la inquietud de fer un cert homenatge a tota aquesta gent que fa a vora 60 anys van haver de deixar tot el seu territori i marxar, i perquè es poguessin construir aquestes grans infraestructures hidràuliques pel benefici, no?, pel bé comú.
Jo canto a la lluna quan fa el ple, mullar el rodó de la nit amable. Gat aprens.
Summits of My Life, de Kilian Jornet. El rècord de la doble consecució de l'Everest, l'últim dels cims que formen l'aventura Summits of My Life, és un hit en la història d'esport de muntanya i ha motivat una impressionant onada d'estima popular i admiració cap a Kilian Jornet arreu del món. La clau de l'èxit és l'essència de Summits: treball en equip, esperit de superació, respecte a la natura i uns valors humans que des del principi han posat ales als peus de Kilian. L'obra, escrita en primera persona i amb fotografies i infografies de tot tipus, ens permet endinsar-nos en els somnis i reptes que han forjat el mite Kilian Jornet.
Salvem les muntanyes, de Reinhold Messner. Conegut com un dels millors alpinistes de tots els temps, entre altres fites, per fer la primera ascensió en solitari sense oxigen suplementari a l'Everest i pioner a pujar els 14.800. L'any passat, Reinhold Messner va presentar aquest manifest en favor del manteniment del paisatge cultural i la protecció de la muntanya davant la seva desertització. Messner fa una crida enfront al turisme de masses que amenaça la naturalesa única i verge de les muntanyes. Aborda les regions muntanyenques que s'han convertit en parcs temàtics. Parla de l'erosió, dels aparcaments, dels remuntadors i les carreteres que aclaparen les serralades. En aquest assaig, l'alpinista reclama una interacció sostenible i raonable amb el paisatge cultural alpí i fa una crida a tots i cadascun de nosaltres per protegir les muntanyes de manera que puguem gaudir del seu estat natural en el futur.
Ni tan alt ni tan difícil, d'Araceli Segarra. L'alpinista lleidatana es va convertir en la primera dona de l'Estat en coronar el cim de l'Everest el maig de 1996. Amb el llibre fas un viatge de la mà d'Araceli Segarra per les muntanyes més altes del món. T'explica els principals secrets per aconseguir fer el cim i de quina manera aquests consells et poden ajudar a aconseguir els teus objectius vitals. Podríem dir que aquest és un llibre per als que volen escalar una muntanya, per als que volen començar un projecte, per als que formaran una família i per als que es proposen reptes. És, en definitiva, per als que volen conèixer-se una mica més, perquè, segons ella, enfrontar-se a la muntanya és enfrontar-se a un mateix.
Ja hem fet el cim, episodis històrics de l'alpinisme català, de Francesc Roma. Francesc Roma i Casanovas és historiador, geògraf, excursionista i escriptor, una de les persones que ha escrit més llibres d'excursionisme a Catalunya. El llibre Ja hem fet el cim en resumeix les dates clau de l'alpinisme a casa nostra, la creació i la consolidació dels centres d'excursionisme i de l'activitat que s'hi feia fins a arribar a ser un esport tan estès socialment. Aquest llibre és una excursió on s'explica els primers homes i dones d'aquest país que es van enfrontar als reptes que la muntanya els proposava. Fa un any el vam entrevistar al programa i així ens ho responia.
Bueno, és una excursió intel·lectual, o sigui que ningú es pensi que se n'anirà, que acabarà anant-se'n d'excursió o posant-se les botes i a caminar, no? És una... A veure, intenta, no sé si ho va aconseguir o no, intenta ser una manera d'explicar la història del nostre excursionisme, que no se li diu excursionisme, se li diu alpinisme, em sembla que li vam acabar dient, no? A través de moments concrets, no? De coses que tenen un cert ganxo, per dir-ho així, perquè el treball més històric ja està fet en altres llibres, no? I tampoc no és una cosa que enganxi la gent, no? Llavors, aquí el que vam intentar va ser fer una tria de moments, de manera que també estan tots ordenats, en aquest cas cronològicament, de manera que puguis entendre com ha estat tota la història de l'excursionisme a través d'aquells moments concrets, no? I això és una mica... La paraula, això de l'excursió, és en aquest sentit, no? En el sentit de començar per un lloc, per un episodi, seguir un altre, seguir un altre, seguir un altre. I, de fet, és el llibre ideal per anar amb metro o amb autobús o així, perquè cada capítol és una cosa diferent, no? Vull dir que es llegeixen relativament ràpid. Bueno, es va pensar així des del principi i així va sortir.
Canto jo, oh, i la muntanya balla. Canto jo, la muntanya balla. Canto jo, i la muntanya balla.
Camins del Pla i la Muntanya.
Muntanyes del Canigó, fresques són i regalades, sobretot a l'estiu, que les aigües són gelades.
Les aigües són gelades.
Benil, fins aquí el programa d'avui, no?
Sí, un programa força líric, no ens ha quedat encara?
Sí, poètic, una mica de no, poètic i pròsic.
Però el meu gust... poc poètic encara.
Bé, si vols, puc fer un intent de recitar un fragment de Muntanyes del Canigó, de Jacint Verdaguer.
Estic segur que ens regalaràs, ens deleitaràs amb un gran poema.
Bé, jo no sóc un gran...
Rapsoda,
però provarem de fer alguna cosa que sigui una mica digna.
Segur que ho serà.
Esperem.
Endavant.
Muntanyes del Canigó, fresques són i regalades. Més que més ara l'estiu, que les aigües són gelades. 3 mesos hi sóc estat, sense veure persona nada, sinó un trist rossinyolet, que nit i dia cantava. Més ara em penso que és mort, 3 dies, que no canta. M'ha vingut l'enyorament, i una cruel mala gana. Ningú no m'entén el mal. Ningú coneix el que em mata, sinó una nina que hi ha, que és la meva enamorada. Un dia jo l'encontré a Punta d'Alba, al torrent de Sant Martí, l'encontrí que se'ns abonava. Jo li don el Déu te guard, paraula no m'ha tornada. Jo que li torno a donar i ella calla, altra vegada. Jo no sé amb què he comparat, amb el vent o amb la gelada. Te compararé amb el vent, que cada hora fa mudança. Al dematí venceré, a les 11 marinada, a migdia vent de dalt i a la tarda tramuntana.
Camins del Pla i la Muntanya, el darrer dilluns de cada mes, a les 8 del vespre.
Al matí venceré, a la tarda marinada, al migdia vent de dalt.